més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Dijous, dia 15 de setembre, l'ambient de futbol anglès que respira el Collao és d'aquells que enganxa. No serà l'estadi més bonic, ni el més nou, ni, evidentment, després en parlem, tampoc el més gran per dimensions, per mides. Però la sensació de recinte tancat, de graderia propera i de públic intens fa que els partits allà siguin tota una experiència. Diumenge tornarem a visitar-lo per veure'ns les cares amb un alcoyano que ha arrencat la Lliga pràcticament de la millor manera possible. 7 punts de 9 possibles i sense haver encaixat encara cap gol. Camí dels 300 minuts imbatut està Miguel Bañuz, que enguany ha tornat al Coll després de 2 anys a Andorra i un a Sant Sebastián de los Reyes. Avui, entre altres coses, aprofitarem aquest dijous per espiar una mica l'equip de Vicente Parras, un altre clàssic a les banquetes de segona B de la zona, de Elche, Ontinyent i des de fa 4 temporades també al Collano. Per cert, després de l'arribar i moldre de l'altre dia a Cafés Pont, ja em fa patir una mica el titular que pot estar rumiant el Sergi Parc per l'última presentació de l'estiu al centre d'esports, que serà d'aquí a 25 minuts si anem en hora, on time. No sé si traurà a passejar l'escombra o què, però a Neteja es Creu Alta el tindrem a la roda de premsa de Pau Resta i de Sergi García.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Qui no es mou al control de so, el Toni González, amb ell comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
El triomf del Madrid, per exemple, 2-0 contra el Leipzig ahir al Bernabéu i l'empat sense gols del Sevilla a Dinamarca, Copenhagen, a la segona jornada de la fase de grups de la Champions de futbol masculí. Avui és el torn de l'Europa League, d'una banda, amb la Real Sociedad Omonia a 7:15 i el Betis Ludogorets a 9:00, i de l'altra banda, de la Conference, amb el Hapoel Beersheba Villarreal a 9:00. Acord entre les àrbitres, el CSD i la Federació per desbloquejar l'aturada de les col·legiades i que la pròxima jornada es pugui jugar ja amb total normalitat a la Lliga Femenina, un pacte amb un marc d'implementació de 6 anys que professionalitzarà el sector. El Barcelona ha debutat a la Champions d'handbol masculí amb una contundent victòria a Hongria. L'equip blaugrana va superar ahir el Pick Szeged per 28-35. L'estrena al Palau serà la setmana que ve contra el Kielce polonès. I a la Copa Davis de tennis, primera victòria d'Espanya per 3-0 davant de Sèrbia. Albert Ramos va superar ahir Jere remuntant, 2-6, 7-5 i 7-6. Bautista va guanyar Kecmanovic per un doble 7-6 i els dobles Granollers i Martínez van batre també amb remuntada a Lajovic i Kacic per 6-7, 6-2 i 6-2. Demà, segona jornada contra el Canadà. Repassem també el sumari d'aquí del programa.
Avui visitant l'Hotel Suís,
tindrem l'analista Ignasi Salafranca per segona setmana consecutiva espiant el rival del Sabadell, en aquest cas l'Alcoyano. Passarem també per Alcoi, concretament per la cadena SER, per escoltar el company Isma Mayor, la presentació en directe també de Pau Resta i de Sergi García com a nous jugadors del Sabadell, Àlex Llamas, que serà rival aquesta setmana a l'estrena de la Lliga de Segona B de Futbol Sala del seu Club Natació Sabadell, i Ramon Salmurri davant l'estrena, un altre en aquest cas de temporada, del Creu Alta Sabadell handbol.
L'actualitat de la Primera Federació.
El Real Unión, classificat com a representant basc a la Copa Federació, a efectes pràctics, la prèvia de la Copa del Rei, després de batre el Leioa a la final. Recordem, un rival del Sabadell a la Lliga, l'equip irundarra, al centre d'esports. En canvi, no ha pogut optar a fer el mateix, a ser el representant català, per la normativa de la federació. El Murcia ha superat els 10.500 abonats. Més coses, 7 jugadors del Barcelona Atlètic signaven ahir els seus nous contractes, acompanyats del president, de Joan Laporta, un d'ells, un exarlequinat, Xadi Riad, i el TikTok de l'Alcoyano, rival del Sabadell aquesta setmana, un curiós test amb Juanan i Soler com a protagonistes.
Qui és més probable que es pique quan es perd? Qui és més presumit? Qui és més despistat? Qui escolta millor música?
Els dos anaven assenyalant o un o l'altre per saber qui era més una cosa o una altra. El Castellón, per cert, ha omplert el primer autocar de seguidors per acompanyar l'equip orellut a Cornellà.
De quin partit no estarem pendents?
Del Caraman Belediye Spor contra el Burdur Maku Spor, 256ens de la Copa Turca, avui a les dues en punt, d'aquí a no arriba una horeta.
I a les xarxes socials.
Un exentrenador de porters del Sabadell, Omar Arrak, que ha penjat una foto treballant amb el cos tècnic de la selecció del Marroc, el seu país, que jugarà, per ser al Mundial d'aquí un parell de mesos, enquadrada en el grup de Croàcia, de Bèlgica i del Canadà.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant l'atleta Eva Martín i també l'excentral del Sabadell, ara a l'Eldense, Carlos Hernández.
Del Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell. You're not creative enough, we're not positive enough. It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home. We'll go on getting back, so getting back, so getting back, so getting back. It's coming, football's coming home, it's coming.
Avui que la cosa va d'espiar, si espiem el seu perfil a Twitter, ahir va estar fins altes hores de la matinada veient, entre altres coses, l'estrena del Chelsea de Graham Potter a la Champions amb el seu nou entrenador i aquest empat d'ahir contra el Salzburg, encara que, en teoria, no ens ha de parlar d'això, sinó de l'Alcoyano avui. Ignasi Salafranca, scouting i també, com dèiem la setmana passada, periodista. Com estàs?
Bon dia, Adri, molt bé.
Ja són o no ja són?
No, la veritat és que no.
Estàs molt acostumat a dormir poc. Jo tinc la imatge molt clavada del playoff de Marbella, tu i Juve en aquell búnquer de l'hotel a prop d'Estepona, que us passàveu hores i hores i gairebé vèieu sortir el sol mentre continuàveu veient vídeos. O sigui que això del no dormir per veure futbol ho teniu molt per la mà, eh?
El dia que es faci d'aquí uns anyets algun documental o alguna cosa sobre els secrets de Marbella, s'explicaran coses d'aquelles matinades amb Juve que tenen la seva història.
Es poden explicar per això o no?
Sí, però bueno, pensa que eren moltíssimes hores, altes hores de la nit, amb pràcticament tothom dormint. Allà, bueno, va passar de tot.
Bueno, ja parlarem amb el Roger Benet, que posi fil a l'agulla i que comencem ja amb el documental, que després, si no, ens enganxa l'hora. Va, anem a parlar una miqueta de l'Alcoyano, anem a parlar d'un desplaçament al Collao, que això deia l'altre dia amb el Sergi Garcés, que per mi em recorda el que era la històrica segona B per rival, per estadi, per tot una mica. En un any i mig que portem no arriba de primera federació, doncs el perfil de rivals havia canviat una mica, els viatges eren a zones que normalment no acostumàvem a visitar quan estàvem a l'antiga segona B. En canvi, el Collao és un clàssic, és un estadi que coneixem de sobres, i és un estadi així d'entrada. Ahir parlàvem amb Jordan Sánchez i dèiem d'ample, segurament, si fa no fa, tampoc hi ha tanta diferència. A l'hora de fer el camp gran, és més la sensació de graderia a prop del camp que no pas un tema de metres. De llarg potser ja és una altra cosa.
Sí. El primer que t'he de dir, tinc la sort de poder parlar d'experiència en primera persona, és que és un camp xulíssim. És molt, 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 molt xulo. És un camp que, evidentment, és petit, és antic, és vell. De fet, si algú va veure el partit l'altre dia contra el Barça Atlètic, la gespa, no sé si haurà millorat molt o no, però l'altre dia estava en un estat força criticable, però és un estadi, viure un partit allà dins, amb la gent, el que dius tu, a pocs centímetres de tu, amb un públic que anima molt, és molt xulo, és una experiència molt xula. Evidentment els rivals ho noten, perquè el públic apreta molt, el tens molt a sobre, les dimensions són petites, amb poques passades els jugadors rivals t'arriben, però és un camp complicat, incòmode, on l'any passat, per exemple, no va guanyar cap dels tres equips que va ascendir a segona divisió, però és un camp que val la pena seguir-hi jugant.
Has agafat les dades del Collao i de la Nova Creu Alta i les has comparat?
Sí, si no m'equivoco, i si m'equivoco corregeix-me, la Nova Creu Alta diria que fa 103 metres per 70.
Correcte.
I el Collao fa 102 per 63.
Sí, és que clar, o sigui,
cosa que en principi sembla que no és massa. Algú et dirà, bueno, si fa o no fa, però un cop estàs dins, quan fas aquells controls i aquells passes, quan fas un canvi d'orientació, que potser el teu estadi, sent la nova Creu Alta tampoc dels més grans de la categoria, et dona la sensació que el rival no arribarà, al Collao sí que t'arriben.
És mig metre per banda, podríem dir, o sigui que tampoc és que sigui una animalada en quant a ample, però són 7 metres menys de terreny de joc de porteria a porteria, que aquí sí que es nota una mica més. Suposo que això també es tradueix després, tu que ets bastant, anava a dir malalt dels números de l'estadística de joc, però vaja, digue-li com vulguis, però en totes aquestes xifres que són objectives, a l'hora de, per exemple, rematades a porteria dels famosos XG, que són els gols generats, etc, etc, es influeix molt, vaja, les dimensions d'un camp i l'altre o no?
Mira, el primer que t'he de dir és que m'he mirat totes les rodes de premsa que porta aquesta temporada Vicente Parras, i és una persona que no s'ha amagat res del seu estil de joc, no s'ha amagat res de ser una mica un rara avis dins del que és el futbol espanyol, i ell mateix, no és que ho destaqui de si mateix, però sí que ho repeteix bastant, ho caracteritza tant a nivell de fitxatges com a nivell de partits, que ells són un equip diferent a el que es destila ja fa uns anys al futbol espanyol. Ells són un equip que ell mateix ho diu, que assumeixen molt pocs riscos en sortir de pilota, que no li agrada i que tampoc ho fan, que sí que en cap contrari els hi demana que s'atreveixin, que desbordin, però que tot el que és inici de la jugada no vol cap tipus de riscos, i que després, que a diferència de molts altres equips, inclús equips del nord, que segurament ens sorprendran aquesta temporada, l'Alcoyano, dit pel seu propi entrenador, és un equip que juga directe, que juga a les segones jugades, que és físic, que és contundent. Bé, i evidentment a nivell de dades del que comentes, sí, tot i que ja t'ho vaig dir la setmana passada i insisteixo, l'Alcoyano està rendint a dia d'avui bastant per damunt del que diuen les seves dades, i el Sabadell tot el contrari. El Sabadell podria tenir millors resultats, i a dia d'avui, bé, no els està tenint dolents, l'altre ja va guanyar el Cornellà, però podrien ser encara millors.
És el que deia ahir en roda de premsa Dan Gurdiel, al lateral dret, que deia: sobretot hem de controlar les dues àrees, no tenir encert a les dues àrees, que és un tòpic en el futbol, i tampoc voldria que aquesta secció es convertís en una successió de tòpics i ja està, però al final és que les dades aquestes el que et venen a dir és que si tu tens una mica més d'encert al davant, segurament, amb tot el que generes, ets capaç de poder sumar més del que tens fins ara, no?
Mira, el Sabadell és un equip que promitja 14 rematades per partit, l'Alcoyano 8. Al Sabadell li fan 6, a l'Alcoyano li fan 12. I l'Alcoyano, de moment, està invicta. De fet, està quart, si no recordo malament. I a part, amb el que és l'XG, els gols que haurien de portar un equip i l'altre, el Sabadell n'hauria de portar 1,4 i n'hauria d'haver encaixat 0,7, l'Alcoyano n'hauria de portar 0,7 i n'hauria d'haver encaixat 0,8, i l'Alcoyano de moment ja té 7 punts. Llavors, bueno, per això et dic que a vegades, evidentment, el futbol va de fer gols i resultats injustos jo crec que no n'hi ha, perquè és el que comentaves tu de la roda de premsa d'ahir: si ets pitjor a les àrees segurament mereixes perdre, però que crec que el Sabadell porta menys punts dels que per mèrits mereixeria, i l'Alcoyano, bé, li podria estar passant una mica al contrari.
És que són 12 rematades, dius, a porteria de Miguel Bañuz, 0 gols, que sobretot la xifra que crida molt l'atenció de l'Alcoyano és que de moment no ha encaixat.
Sí, l'Alcoyano la veritat és que ha tingut 3 partits en els que ha tingut trams on ha patit bastant, a vegades pel físic, a vegades per la superioritat a nivell de joc del rival, però sí que és veritat que ha sabut patir. El seu entrenador diu que a ell no els agrada defensar en bloc baix, no els agrada defensar situacions d'àrea. De fet, ell insisteix molt en que és un equip que vol ser molt agressiu amb la pressió, vol anar amunt a robar els rivals, vol recuperar el més lluny de la seva porteria possible. Però sí que és veritat que quan han anat a camps grans, i et parlo de les Gaunes i la setmana passada a Los Pajaritos, han patit, sobretot els inicis. De fet, en els dos partits hi ha un denominador comú, et parlo evidentment dels de fora de casa, que és que tant el dia de la Sociedad Deportiva Logroñés com l'altre dia contra el Numancia, els dos dies han sortit amb un sistema i han hagut d'ajustar. A vegades, un dia al descans, com va ser el dia del Numancia, i el dia del Logroñés, si no recordo malament, va ser sobre el minut 15, que ja van haver de canviar de sistema perquè s'estaven veient sotmesos, el rival els estava arribant amb relativa facilitat a l'àrea, els estaven generant perill. El dia del Barça va ser el contrari. El dia del Barça van fer un molt bon partit, casualment va ser el dia que van jugar a casa, per això et dic que tenen bastant apamades les dimensions del Collao.
I el que no van guanyar, també.
Sí, van empatar 0. El dia del Barça, per mi, van ser superiors. Per mi és el millor partit que han fet. I fins al minut 65-70, que el seu propi entrenador diu a roda de premsa, que allà els hi comencen a passar les cames i el rival ja comença a empènyer-los una mica més, fins llavors, la veritat és que se'ls veu molt còmodes. I, de fet, també és el dia que, a nivell estadístic, encaixen menys ocasions, el rival té un XG inferior, cosa que no passa tant el dia del Logroñés i el dia del Numancia.
És que al final, ara agafo unes paraules, crec que eren del mateix Antonio Hidalgo a la jornada 3 de l'any passat, quan van visitar el Collao amb aquell gol de Caballo primer i després l'empat de l'Alcoyano, l'1-1 final, que deia, a vegades en aquest estadi la mateixa inèrcia del partit provoca que sembla que estiguis més sotmès o que et generin més, que passin més coses del que realment estan passant, però de moment ho està traduint prou bé en aquest primer partit. Només tenim, és veritat, una mostra. Per tant, les conclusions les podem extreure d'aquest Alcoyano 22-23 d'un únic partit. Per anar rematant-ho, Ignasi, pensant en el sistema, deies tu ara que ha anat canviant, sobretot fora de casa, ha hagut d'anar adaptant-se a com anava el partit Vicente Parras, però jugant al Collao diumenge a casa, com creus que sortirà l'Alcoyano en quant a formació?
La seva idea inicial, tant pel que és Vicente Parras com pel que va fer la primera jornada, era sortir 4-4-2 amb dos davanters purs, que són els dos Raúls. Raúl Alcaina, que porta dos gols, que és un jugador que l'any passat estava al Castelló, on havia estat el filial del Levante, i Raúl González, que és un jugador que havia estat a l'Ebro, a l'Hércules, a Lleida. Són dos davanters made in el Collao, vull dir, molt, amb qualitat normal, però molt, molt, molt competitius, molt forts, d'aquests que no paren de xocar, de córrer. Però el primer dia ja contra el Logroñés ja va haver de canviar de sistema, un 5-2-3, endarrerint a l'extrem esquerre, posant a Raúl González a defensar en banda, i ja el dia del Barça B ja va canviar el 4-2-3-1, segurament protegint-se per dins, va treure un davanter, va posar tres jugadors per dins, tres mitjos, tres pivots, però amb la lesió d'Imanol, que és un dels seus jugadors més importants, un dels seus pivots més experimentats, s'ha quedat sense aquests tres jugadors per dins, i el que ha fet és endarrerir Juanan, que contra el Barça va ser mitja punta, l'ha posat al mig camp, però contra el Numancia va tornar a sortir 4-2-3-1. Va sortir amb dos extrems purs, i va sortir amb Agüero, que és un jugador de molta qualitat, el dorsal 10, el va posar per darrere de Raúl Alcaina, però ja et dic, contra el Numancia, per exemple, la segona part va tornar a haver de recórrer a línia de 5, però no ho va fer amb canvis, ho va fer senzillament canviant a jugadors de posició, el lateral esquerre el va posar de central, l'extrem esquerre el va posar de carriler, i Agüero, que jugava de mitja punta, el va tirar a banda esquerra.
Doncs és l'anàlisi de l'Ignasi Salafranca, d'aquest rival del Sabadell aquesta setmana, l'Alcoyano. Si t'haguessis de quedar només amb un jugador, o si et donés carta blanca per fitxar a un únic futbolista de l'Alcoyano, a qui fitxaries?
Si em permets dir dos,
vinga,
per estat de forma, Raúl Alcaina segur, perquè porta el 100% dels gols de l'Alcoyano i és un davanter que està traient fruit del no-res. I a mi personalment m'agrada molt Juanan. M'agradava més com a mitja punta, potser, i ara com a pivot està fent una feina diferent, tot i que mirant del costat està bastant protegit, però Juanan és dels jugadors amb més qualitat i més determinants, sobretot amb l'última passada del que fa l'Alcoyano.
De fet, no recordo la temporada, però sé que fa uns quants anys el Sabadell ja el va estar seguint. El que passa és que tenia una situació laboral que el lligava a aquella zona de Llevant, de Alacant, de la província d'Alacant, i per això al final ha continuat sempre fent la seva carrera per allà. Ignasi Salafranca, anem parlant, cuida't molt, i el tema del documental de Marbella el tinc apuntat, o sigui que aquestes anècdotes acabaran sortint, eh?
Perfecte.
Una abraçada.
Adéu, gràcies.
Va, més Alcoyano. En aquest cas, deixem la pissarra, deixem l'anàlisi, deixem l'scouting de l'Hotel Suís aquesta temporada a l'Ignasi Salafranca, que ens explicava una miqueta els detalls que hem de tenir al davant aquesta setmana, aquest diumenge, de l'equip de Vicente Parras, i anem directament al COI. Teníem avui bastant enfeinat el nostre company a la cadena SER, a Ràdio Alcoi, a l'ISMA Mallor, que el tenim en directe ara mateix, però que fa res, uns minutets, ens ha deixat també una radiografia de com està l'ambient al COI després d'aquest 7-9 de sortida que els ha situat, ara com ara, a dins de la zona playoff. ISMA Mallor, SER Alcoi.
Què tal, Adri? Bona vesprada. Així en Alcoi estem molt contents de l'inici de temporada de l'Alcoiano, 7 punts de 9 possibles, algo que ningú ni els més optimistes podien saber a principi de temporada, perquè estem parlant de dos partits fora de casa guanyats, en camps importants, i sobretot que els dos gols que ha marcat l'Alcoiano en aquests tres partits es ha rentabilitzat com ningú. És l'únic equip també que no ha encaixat ningú gol en contra, i això li fa tindre aquests 7 punts que ara mateix gaudeix l'Alcoiano en un inici de temporada impressionant. Sí que és d'eres que estem, bueno, pues en aquesta eufòria habitual de vores en la zona alta de la classificació, però també un poc nerviosos perquè l'Alcoiano fa molt de temps que no guanya Alcoiao. Tu saps que això habitualment era un camp inexpugnable, però des del 10 d'abril, 1-0 front a la Balona, l'Alcoiano no ha tornat a guanyar al Coll. És de veres que després d'aquell partit ha vingut equips com l'Albacete i Andorra, que ara estan en segona divisió i que no van guanyar, però sí empatar, i el Nàstic de Tarragona, que el Nàstic, bueno, pues sí que va guanyar el Nàstic, però va jugar el play-off d'ascens. Per tant, estem parlant de rivals amb moltíssima entitat en aquell moment. També és de veres que el primer partit de l'Alcoiano en casa era el Barça B, que tampoc va perdre, però tampoc va guanyar. És a dir, que amb moltes ganes de donar-li l'equip o aquests tres punts a l'afició que tant somia, i eufòrics perquè, evidentment, l'afició està com molt boja perquè veu a l'equip dels pressupostos més baixos de la categoria en la zona alta. Vicente Parras se sol estendrà a la baixa de Pedro Sánchez i de Imanol, el reste de la plantilla disponibles per a rebre el Sabadell el proper diumenge a les 7 i mitja al Collao.
Gràcies, Isma. La veritat és que és un autèntic plaer escoltar la seva veu sempre, tenir-lo en antena i sobretot poder saludar-lo in situ aquest diumenge a casa seva, allà al Collao, una autèntica institució a terres alcoianes, l'Isma Mayor. Crec que el tenim ja a Neteges Creu Alta, que és on es durà a terme aquesta última presentació del mercat d'estiu del Sabadell. Hi ha hagut tantes incorporacions que això s'ha anat demorant fins al punt que hem escoltat ja a un dels protagonistes després d'haver fet un gol i tot, i ara tot just és la seva presentació, però vaja, anem cap allà. 5 minuts queden per l'hora prevista d'aquesta presentació, per tant, fem un pas ràpid. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Hola, Adri, també és un plaer escoltar la meva veu, o no?
De fet, és un patiment, perquè ja et deia abans, no sé si has escoltat l'entrada del programa, que em fas patir de l'arribar i moltre, no sé què tocarà avui.
Havia pensat alguna cosa com que el Sabadell fa net amb les presentacions, perquè com que som les últimes i avui em sembla que és la setena que es fa de jugadors, perquè sempre han anat de 3 en 3 i avui seran dos, doncs per fi ja farà net amb la Lliga ja començada, amb 3 jornades disputades, amb les benvingudes oficials avui a Sergi García i Pau Resta.
Està ben jugat. Jo havia pensat Pau Resta, per això de ser home de tancament, potser l'home escombra del Sabadell, però també és una mica agafat amb pinces, aquest semàntic.
No, sí, Pau Reis d'escombra i Sergi García posa la brillantor, no?, en atac, per exemple, o una cosa així.
I així ens hi podríem estar tranquil·lament fins les dues, eh? O sigui, si vols, si et ve un altre al cap...
I amb tu fins al vespre.
No, continua, tu mateix. Si vols continuar amb el semàntic, i si no, explica'm una miqueta l'ambient. Crec que encara no ha arribat. Avui la plantilla, per cert, bromes al marge, entrenava el CAR de Sant Cugat per segon dia consecutiu. Els tenim ja a Sabadell, per això.
Sí. Com deies, sessió al CAR avui de l'equip entrenat per Gabri García, els jugadors que ja estaven per aquí a Sabadell. En principi anirem puntuals, veig ara força moviment, arriben els companys de premsa, els responsables del club que ja fa una estona que estan aquí, i en teoria els protagonistes que havien d'arribar puntuals. També depenia, em comentava en Adri, de la rapidesa de trobar aparcament o de venir fins aquí del Jaume Milà i del Bruno Batlle, que eren els encarregats de portar els jugadors cap aquí. Així que veurem, però en principi hauria de començar puntual la cosa.
Doncs fem una cosa, nosaltres continuem amb el programa, avancem altres continguts, per via interna ens fas la senyal quan toqui i passem per allà a escoltar els dos protagonistes. Fins ara, Sergi!
Som-hi, va, fins ara!
Escolta el programa quan tu vulguis, el podcast de l'Hotel Suís.
aparquem, per tant, la informació relacionada amb el centre d'esports, però continuem parlant d'un equip arlequinat. Moltes lligues arrenquen ja aquest cap de setmana. Una d'elles, la Lliga Catalana Masculina d'Handbol, que inicia un nou curs amb el Creu Alta Sabadell Handbol entre els participants després del descens consumat des de Primera Nacional de l'any passat. Recordem que els arlequinats, amb una plantilla molt limitada, no van ser capaços de puntuar en tot l'any, però ara afronten la temporada amb les il·lusions renovades i amb la convicció que les victòries començaran a arribar aviat.
L'any passat, diguem-ne que només ens ha de servir d'impuls. D'una banda queda enrere, i com més gent quedi millor, però de l'altra també, evidentment, hi ha d'haver aquí un punt de reivindicació personal de tots els que ho vam viure. A ningú li agradaria passar per això, però ara ja, com hem dit al vestidor, queda enrere, comencem una nova lliga amb una categoria diferent, tenim un grup molt nou i amb ganes de reivindicar-nos, de poder treure pit i de que les coses ens vagin millor.
És la veu del Ramon Salmurri, com sabeu, si dèiem abans aquest punt polifacètic de ser scouting, analista, entrenador de futbol i també periodista de l'Ignasi Salafranca. El Ramon és company periodista de Catalunya Ràdio i serà el tècnic dels creualtencs per segon any consecutiu. La plantilla sí que s'ha renovat en gran part i el primer objectiu serà el d'intentar evitar un altre descens, sobretot pel format de competició. Es comença amb dos grups de 8 equips, els 3 primers de cadascun aniran a la lligueta d'ascens i els altres 5, els 5 últims, al de permanència. I d'aquest nou grup de 10 conjunts, fins a 5 baixaran. Però és que Salmurri apunta que aquesta xifra es podria ampliar encara més.
Baixen 5 equips de 16 segurs d'entrada. Però és que, tenint en compte les compensacions, poden arribar a baixar 10 equips. 10 equips de 16 és una bogeria. I 10 equips de 16 vol dir tots els que no fan la fase de 7. Per tant, això és una realitat que hem de tenir en compte i hem de tenir molt present. I això ens obliga només a pensar en permanència.
Doncs, per tant, tot i ser equip que ve de Primera Nacional, un objectiu modest, el del Creu Alta Sabadell Handbol, primer permanència, després ja veurem si ens arriba per una miqueta més. El debut del Creu Alta Sabadell serà la pista del Vilamajor. Per Salmurri serà imprescindible començar amb bon peu la competició.
És molt important per nosaltres tenir un bon inici. No em refereixo només a Vilamajor, sinó al primer tram de temporada. I a partir d'aquí anar creixent com a equip per intentar fugir d'aquest cau que amb les compensacions ha convertit la possibilitat del descens de Lliga Catalana.
El xiulet inicial al pavelló municipal Joan Sapé, diumenge a les 7 del vespre, recordem, un graó per sobre a la Primera Nacional. I havent-se quedat a només un partit d'ascendir, l'OAR Gràcia Sabadell, que debutarà també aquest dissabte en el cas de l'equip de Divisió d'Honor Plata femení, arrenca la Lliga contra el mateix rival de les últimes dues campanyes també en aquesta primera jornada. A Sant Joan d'Espí, el debut dels nois serà contra el Bordils. A radiosabadell.fm teniu tota la informació d'aquesta estrena de Lliga de l'OAR Gràcia. Després de la roda de premsa que es va dur a terme ahir al vespre al carrer Boccaccio, demà, aquí, a l'Hotel Suís, entrevista en profunditat amb els dos entrenadors, amb la Carol Carmona, l'entrenadora del sènior femení, i també amb Cesc Borrell, l'entrenador de l'equip masculí. I a més, en squash, Iker Pajares no ha pogut accedir a les semifinals de l'Obert de França i a la nit l'esquaixista del Club Tenis Sabadell va plantar cara, sobretot a la segona màniga, contra el cap de sèrie número 3 del torneig, l'indi Saurabh Ghosal. Els pronòstics, però, es van complir a Nantes amb un partit de 42 minuts de durada que es va saldar amb derrota sabadellenca 11-4 i, sobretot, aquest igualat 16-14 que ja esmentàvem. Ara Ghosal jugarà contra el principal candidat al títol, l'egipci Marwan El Shorbagi. Pajares torna de Nantes amb bones sensacions després d'haver estat inactiu 4 mesos per culpa d'una lesió al tendó d'Aquiles. Les pròximes cites pel jugador local seran, per aquest ordre, a Egipte, als Estats Units i a Suïssa. Arriben ja els jugadors del centre d'esports a Neteges Creu Alta. Fem una aturada per la publicitat i connectem cap allà per l'inici de la roda de premsa.
Tota la informació.
I també una mica com el Virolet, són dues de les obres grans de Sabadell que tenim prioritzades en aquest pla d'encàrrec i actuacions.
L'anàlisi de l'actualitat.
A veure, jo penso que això es produirà durant dos trimestres amb recessió.
Les notícies última hora.
Doncs a hores d'ara tenim afectacions generalitzades a totes les línies de Rodalies que poden superar els 30 minuts.
Tot això i molt més ho trobareu de dilluns a divendres a partir de les dues al Notícies Migdia.
Notícies Migdia. La informació en 15 minuts.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu.
Minuts i mig per sobre de dos quarts de dues en directe a l'Hotel Suís d'aquest dijous 15 de setembre. Tornem a aquesta presentació de Pau Resta i de Sergi Garcia. Com a nous integrants de la plantilla del Centre d'Esports, teníem allà el Sergi Parc rumiant semàntic. Sergi, et tenim per aquí, oi?
Per aquí, i a més l'acte que està a punt de començar, Adri, així que anem a deixar el micròfon i perquè ara mateix començarà aquest acte de presentació de Sergi Garcia i Pau Resta.
Doncs escoltem els dos exjugadors de l'Albacete. De fet, en el cas de Sergi Garcia, cedit per part de l'equip manxec, el de Pau Resta, recordem, fitxat per dues temporades el jove central esquerrà. Arrenca la roda de premsa, escoltem Agustí Bernat de Fons, cap de premsa al Sabadell.
Sí, bona tarda a tothom. Benvinguts a casa nostra. Normalment som nosaltres que anem a casa dels clients, dels amics, a visitar-los, però avui estem molt contents de rebre-vos a casa i una petita part de la família del Centre d'Esport Sabadell per la vostra presentació.
Molt bé.
Endavant.
Doncs bé, jo simplement doncs, donar-vos la benvinguda a la presentació del Pau i el Sergi i sobretot, com sempre fem, però jo crec que en aquest cas d'una forma especial, doncs, agrair al Joan, al Jordi, a tota la família Soleil i a Neteges Creu Alta, doncs no per la presentació d'avui, però sí per doncs, la col·laboració que han fet al club des de que vam arribar, segur. Llavors, bé, no sempre tenim empreses doncs, d'aquesta forma continuada, és una empresa que ens ha ajudat des del primer dia, molts cops no tenim l'oportunitat d'agrair-vos doncs, aquest esforç i avui doncs, dius que esteu agraïts perquè vinguem, però la realitat és que ens agraïts d'estar aquí i contents d'acompanyar-vos per presentar doncs, al Pau Resta i al Sergi Garcia, dos jugadors que arriben de l'Albacete, en el cas de Sergi doncs, arriba cedit, jugadors que han tingut ja allò que es diu, no? un rendiment immediat, han arribat i han jugat, a més doncs, amb l'encert del Sergi, a més de fer un gol ja la setmana passada, que ens va donar la victòria, així que doncs, contents, agraïts de que hagueu apostat pel Sabadell. Al final són dues opcions que hem tingut valorades tot el mercat, però doncs, fins al final no hi ha hagut opció de fer-les, han arribat i estem molt contents, així que us deixo amb el Jaume que faci un parell de punts i després amb el Pau i el Sergi, que són la part important de la presentació.
Doncs Bruno Batlle, director general, i ara Jaume Milà, entenc, el secretari tècnic del Centre d'Esports, presentant-los.
Bueno, bon dia. Jo abans de res també agrair a Neteges Creu Alta poder estar avui aquí i agrair als jugadors la confiança que han dipositat en el club i per fer possible el fitxatge dels dos jugadors. Amb el cas del Pau, Bruno us ha explicat una mica, jo crec que era una bona oportunitat de mercat, és un central sub-23 i esquerrà, en aquest sentit ja sabeu que el mercat va bastant limitat i més amb la situació que nosaltres teníem, per tant, a part és un jugador de proximitat i fantàstic que estigui amb nosaltres, crec que ens pot aportar moltes coses. Bona sortida de pilota, bé sobretot en joc aeri, així que és un jugador molt complet. En relació al Sergi Garcia, un jugador que ve en format de sessió, un jugador que ja va poder debutar aquest any jugant a segona A, un jugador que l'any passat va aconseguir l'ascens a aquesta mateixa categoria, que va jugar molts minuts l'any passat també, i ja sabeu, un jugador que en espai és letal, té gol, té arribada, i l'altre dia ens va demostrar que en situacions d'espai reduït, com un equip replegat com era la setmana anterior, també va estar molt bé, per tant contents. Ja us dic que vam tenir la sort de fer el gol a Cornellà i res, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Pau Resta, central esquerra del Sabadell, el primer en respondre. Primeres sensacions amb l'equip, va entrar a Castàlia, l'altre dia ja titular.
Bon dia. Doncs sí, la veritat és que pràcticament portava un o dos entrenaments i em va tocar, i la sensació pues, bueno, molt bona, jo crec, de poder-me adaptar com més aviat possible pues, doncs a l'equip, en el sistema de l'entrenador, que crec que em va molt i molt bé. I la veritat que estic molt content d'haver vingut aquí al Sabadell.
Sabem que estaves a Albacete, però explica'ns una mica la teva trajectòria abans...
La trajectòria prèvia a Albacete.
Vale. Jo he estat tot el futbol base doncs, pràcticament al Girona, i sí que vaig poder pues, fer pretemporades amb primer equip i estar en dinàmica amb ells, pues, moltes temporades podent entrenar amb ells. I bé, l'any passat se'm va donar l'oportunitat d'anar a l'Albacete, i sí que és veritat que quan estava allà pues, les coses no van anar a poder com ens esperàvem, però bé, la veritat és que em va anar molt bé per seguir creixent, conèixer nous entrenadors que em van fer millor, i aquesta al final del mercat es va donar l'oportunitat de poder venir aquí al Sabadell, i vam intentar pues amb l'Albacete pues, a trobar la millor opció doncs per poder venir aquí.
Sí, quines sensacions tens de moment en aquestes primeres jornades? Heu viscut una mica de tot, comentàvem.
Hem viscut una mica de tot en les primeres tres jornades. Quines sensacions?
Sí, no, jo crec que l'equip, bueno, com bé sabem, és molt jove, però també veig que és un equip molt, amb molt de nivell i molt ambiciós. I crec que les sensacions doncs són bones, que s'estan fent bé les coses. Sí que és veritat que el dia del Castelló doncs poder no vam estar com havíem d'estar, però crec que el dia del Cornellà ja es van veure que serem un equip doncs, que pot competir contra qualsevol equip, i crec que farem una gran temporada.
Sí, fa una doble pregunta. Deies que t'agrada doncs, el sistema...
Li agradava el sistema de Gabri. Tant amb 4 com amb 5 al darrere. Si es vol mullar, si ser més còmode amb 2 o 3 centrals. I la competència, Morgado, un cop torni. També és esquerrà com ell.
Bé, bueno, segons el sistema, pues, la veritat és que m'adapto bé tant amb 2 centrals com amb 3, tant si és per l'esquerra com pel mig. I bé, crec que és un punt positiu pues, pels defenses doncs, de que pugui alternar els dos sistemes, perquè hi ha més possibilitats doncs, de poder jugar i de poder competir. I llavors, en relació amb el César, pues, el César pues, és el capità, és pues, un gran exemple del vestuari, com dits, com fora, i crec que serà una competència molt bona, molt sana pels dos, i juntament amb els altres centrals que hi ha. I crec que això ens farà pues, que cada un doni el seu millor rendiment i benefici a l'equip.
L'equip a casa ha ofert bones sensacions.
L'equip a casa ha ofert la seva millor versió.
No sé si hi ha assignatura pendent, perquè Castelló és una plaça difícil.
L'assignatura pendent de moment fora en aquest primer tast a Castelló. Un examen per calibrar el Sabadell ara.
Sí, la veritat és que el repte d'aquesta setmana pues, també és molt bonic, com havia sigut pues, el camp del Castellà, pues, el camp del Collau, com tu dius. Pues, bueno, jo crec que aquesta setmana s'ha entrat molt bé, la setmana passada també, i l'altre dia pues, ja vam deixar pues, coses bones. i bueno, jo crec que el repte de l'equip ha de ser pues, anar al Collao i intentar anar per la victòria i si no, pues, intentar sumar.
Doncs canviem de protagonista, hem escoltat el de la tallada d'Empordà, Pau, resta de seguir escoltant també a un sabadellenc que ja ha marcat aquesta temporada, Sergi García. Ja va jugar els dos partits també. L'altre dia compareixia ja després de marcar, de fet el vam tenir aquí a l'Hotel Suís en directe. Dies molt intensos, no per ell. Una senyal de que és un dels homes cridats a ser importants, un rol important el que tindrà, el protagonista.
La veritat que ha sigut uns dies que, bueno, amb molta intensitat, crec que era un dia important per mi el dia de Cornellà i bueno, va ser un dia molt bonic i respecte a la importància crec que treballo dia a dia per fer-ho el millor possible, per ajudar al màxim a l'equip i a partir d'allà veurem si al final seré decisiu, no, o més o menys important, depenent de per del míster.
Aquest dia va ser el gol i això va provocar doncs, que em recordéssim una mica sabadellencs que havien fet gol. Feia 5 anys que un jugador sabadellenc...
Feia 5 anys que un jugador de la ciutat no marcava amb la samarreta arlequinada.
És important, però ser un únic sabadellenc que juga l'equip quan no és una cosa massa habitual...
No és massa habitual el que va passar l'altre dia.
Bueno, és curiós una dada curiosa i bueno, feliç de que es pugui donar així, no? Tenia moltes ganes d'estrenar-me aquí a la nova Creu Alta, un estadi on he vingut des de petit i m'ha fet sempre molta il·lusió jugar-hi i amb la sort que el primer dia pues, vaig poder ja marcar.
Sí, pregunto pel partit de diumenge, ara ja has obert la llauna, no sé si...
Ja ha obert la llauna.
Un davanter té encara ja més ganes que arribi el següent partit.
Més ganes encara, no?, que arribi el següent partit.
Sí, està clar que un bon partit pues, et donen ganes de jugar el següent ja i d'afrontar el següent repte i com deia Pau, sabem que serà un partit complicat allà al Collao i crec que l'estem plantejant bé i crec que ens sortirà un bon partit.
Sí, però tu depèn del Collao, desconec si vas a jugar el partit que amb l'Albacete ja veu crec que empatar...
Si va jugar o no el partit amb l'Albacete allà al Coll... I quin record té? O com es pot jugar?
Bueno, és un equip molt intens, sabem que el camp és difícil, apreten molt, camp estret, crec que ells imposen el seu futbol i on costa trobar bones sensacions en pilota i llavors pues, també s'ha d'adaptar al joc que fan ells i intentar solventar el millor possible el seu estil de joc.
Alguna més pel Sergi?
Doncs ara toca el torn dels companys de la premsa gràfica, de les fotografies, i per tant rematem d'aquesta manera la roda de premsa. Sergi García ha rebut menys preguntes, evidentment, un jugador que ja va parlar tant el dilluns aquí a l'Hotel Suís com el diumenge després del partit contra el Cornellà, o sigui que l'hem escoltat ja en reiterades ocasions en les últimes hores, afortunadament gràcies al seu gol. Sergi Parc, alguna coseta més que ens haguem deixat o no?
No, en principi està tot dit, simplement que ja que estem aquí mateix a Creu Alta, doncs...
Ui, espera, que aquest l'has estat pensant durant mitja horeta, eh? O sigui, que aquest em fa més por encara.
No, és que estem en una sala que fa molta calor i hauran de netejar les gotes de suor que he anat deixant durant aquesta roda de premsa, simplement era això, ja està.
Mare de Déu, a veure, acaba de sortir fa relativament poc la designació arbitral i per tant anem a repassar-la. El Collano Sabadell... José David Martínez Montalbán. O sigui que ja tenim àrbitre per aquest partit. Demà, amb les estadístiques, com és habitual a l'Hotel Suís, en la prèvia d'aquest partit, més dades de l'àrbitre, d'aquest Alcoyano Sabadell, que evidentment ha xiulat en diferents ocasions. Ja el Sabadell, cognoms ja coneguts, Martínez Montalbán. Sergi Parc, apa, que vagi molt bé. No he pensat cap semàntic, ho deixem ja per la web, qui vulgui una mica més. Una abraçada.
Ens passarem la tarda pensant-hi, va, una abraçada.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Vinga, va, deixem el centre d'esports. Ara sí, anem a parlar de futbol sala. Bon bloc el que tenim avui d'aquest esport. Ahir us fèiem la guia de la segona catalana de futbol territorial masculí. Avui és el torn de la segona B de futbol sala, que també es posa en marxa aquest cap de setmana. Després del descens de l'Amics del Pou, la categoria de bronze tornarà a comptar amb dos equips sabadellencs. I com ha anat sent habitual les últimes temporades, seran l'Escola Pia i el Club Natació Sabadell. I en aquest cas, el sistema de competició tampoc variarà. Per resumir-ho, els quatre primers del grup es classificaran pel play-off descens. Els quatre primers no filials jugaran l'any que ve la Copa del Rei i els quatre últims descendiran a tercera. Veurem en quina lluita s'involucren enguany escolapis i nedadors, novens i desens, respectivament, l'última campanya i que més aviat van haver de mirar de mantenir la categoria que no pas la part alta. Comencem per la Pia d'entrada, que s'estrena dissabte a 6:15 a la pista d'un nou vingut a segona B, l'Idefranc Elche. Per tant, d'entrada, desplaçament dels llargs per l'equip de Pedro Donoso, però pel tècnic, independentment dels quilòmetres que hagin de recórrer, és dels que prefereix començar la Lliga a domicili.
És un equip jove, però con experiència en la categoria, ¿no? Yo creo que lo importante, y siempre me gusta empezar fuera, porque hay menos presión del partido de casa, y bueno, y fuera creo que es un escenario idóneo para empezar siempre, ¿no? Y eso es mi gusto, y bueno, así ha sucedido, y espero hacer un buen partido, ¿no?
L'Escola Pia manté el bloc de la temporada passada amb algun canvi important a la plantilla, com per exemple la baixa de Marc Pagès per retirada o la tornada de Dani Loinaz al carrer Garcilaso. Amb tot, Donoso té clar que el seu equip té potencial per estar amunt.
En primer lugar, ser competitivos, ¿no? Y después, pues bueno, esperar, pues la verdad es que estamos ilusionados, ¿no? Nosotros nunca miramos para abajo, miramos para arriba y esperemos estar entre los 5 o 6 primeros, ¿no? No sé dónde estaremos, ¿no? Ilusión y ganas tenemos, creo que plantilla también y bueno, igual el que está fuera de todo lo que nos rodea, pues igual no nos ve ahí, ¿no? Nosotros nos vemos con ilusión, con ganas y pensamos que tenemos potencial para estar.
Per tant, fites ambicioses a l'Escola Pia amb aquest potencial, diu Donoso, com per poder lluitar i aspirar a la part alta de la classificació. Dels 16 equips del grup, 11 seran catalans, però curiosament tant l'Escola Pia com el club jugaran contra conjunts de fora de Catalunya en aquesta estrena, en aquesta primera jornada. En el cas del Natació Sabadell, la nova etapa amb Adri Sánchez al capdavant s'encetarà al Pavelló Nord davant de la UD Ibiza Gas i Fred. El tècnic reconeix que encara els queda una mica per arribar al punt on a ell li agradaria.
Era indiferent contra qui començar, quins fossin els rivals amb els quals jugaríem els primers partits, perquè al final són tots molt competitius i és una competició que és molt dura, però sí que ho volíem saber pel fet de poder començar a analitzar els rivals, encara que ara el més important i sobretot al principi és veure en quin punt estem nosaltres, perquè encara estem evolucionant i ens hem de centrar molt en nosaltres i en el que volem fer i on volem arribar.
A diferència de la Pia, el club sí que ha tingut molts canvis a la seva plantilla, mig equip és nou directament, i el cos tècnic també s'ha renovat amb qui escoltàvem ara al capdavant, un Adri Sánchez que analitza així el rival de dissabte, l'Ibiza Gas i Fred.
Bé, és un equip molt competitiu, ha fet a priori un equip per estar dalt, per intentar pujar, amb jugadors molt joves. Alguns jugadors havien estat aquí al club, tenen molta qualitat, és un equip molt intens, que apreta molt bé la pilota, amb molts recursos ofensius, però bé, com dic, al final ara el més important és veure com estem nosaltres, en quin punt, i seguir evolucionant.
Ho deia ara l'entrenador nedador. L'Ibiza compta amb jugadors que havien passat per les files del club la temporada passada i eren dos dels homes més importants de l'equip, un Cristian Rodríguez i l'altre Àlex Llamas, a qui saludem en directe, jugador sabadellenc i format en el seu dia al Natació Sabadell. Hola, Àlex, què tal, com estàs?
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Ja té nassos, que el primer partit de Lliga hagi de ser un Natació Sabadell-Ibiza Gas i Fred.
Pues sí, la verdad que sí. Cuando salió el calendario estábamos todos a la espera y la verdad que especial.
I quina va ser la teva primera reacció en aquell moment? No sé si em pots explicar una miqueta com vas veure el calendari, on estaves, amb qui i com vas reaccionar al veure que et tocava...
Pues la verdad que yo, mira, justamente venía de trabajar, estaba durmiendo. Un mensaje que tuve fue de Cristian, compañero que también estaba conmigo en el club y se ha venido a la visita. Y justamente fue un mensaje suyo de cachondeo.
¿Es pot explicar o no? O millor que no.
No, no, nada malo, al contrario. Que, bueno, como que manda huevos que nos toque la primera jornada.
Doncs sí, la veritat és que sí. Toca venir cap aquí, cap a Sabadell, un retorn molt matiner, que evidentment serà especial. A més, diria en el teu cas, si no em dius el contrari, que serà el primer cop que t'hi enfrontis, no? El primer equip del club vestint una altra samarreta.
Sí, la verdad que sí. Bueno, tuve un amistoso cuando estuve en Xota, pero oficial, sí, es la primera vez que me voy a enfrentar a mi club.
I suposo que amb l'equip navarrès, clar, no és el mateix, és un amistós, una diferent categoria, al final les sensacions sí que pot ser una mica estrany de tenir l'escut del club al davant, però aquí hi ha punts en joc.
Sí, no, para nosotros hay puntos en juego y como dijo ayer el entrenador, nosotros queremos los 90 puntos, entonces nosotros vamos a ir a tope y aunque... Han sido muchos años y muchas cosas vividas en ese equipo. Lo importante va a ser los tres puntos, llevarlos para Ibiza.
Igualment, quina pressió, no? És veritat que heu fet una gran plantilla, però des de l'inici, des del minut zero, sabeu que sou clars candidats a estar a dalt de tot.
Sí, bueno, nosotros lo sabemos. Somos el rival a batir por todos los equipos y... Bueno, tendremos que jugar con esa presión, pero yo creo que hay una plantilla y un staff que es impresionante y si remamos en buena dirección, las cosas van a salir muy bien y va a ser un año bonito.
Parlàvem amb tu fa uns mesos, Àlex, quan es va fer oficial que no continuaries al club i ja deies en aquell moment que el projecte de l'Ibiza t'atreia molt. La primera presa de contacte, els primers mesos, la pretemporada, un cop has arribat allà a Ibiza, tot és com tu esperaves o com han anat aquests primers mesos?
Sí, la verdad es que como lo esperaba, justamente ayer vino Alex García, que ya nos juntamos todos, que viene de ganar el europeo, y la verdad es que la plantilla era tal y como la esperábamos, el equipo era lo que se esperaba y sobre todo mucha profesionalidad, entrenamos todos los días y trabajo muy serio.
Deies que el Cristian era el primer que t'havia enviat el missatge de mira't el calendari que hi ha sorpresa. També facilita una mica l'aterratge a un lloc, a una plaça nova, anar amb algú que ja coneixes de temps enrere, no?
Sí, la verdad que sí. Yo creo que fue un aliciente para venir para aquí, Cristian. Pero bueno, también son muchos compañeros con los que había compartido anteriormente vestuario o en selección catalana o en Barça. Entonces sí que ha sido un poco una facilidad para venir para aquí.
Hem parlat del que suposa per vosaltres venir al Pavelló del Nord. Per cert, et vindrà a veure molta gent, suposo. T'ha escrit molta gent de... Aniré a veure't el dissabte o no?
Sí, la verdad es que sí, bastante. Espero que al ser el primer partido de Liga esté el pabellón lleno y darlo todo.
I t'anava a preguntar, i el partit com l'esperes? Perquè al final també, en certa manera, és com una petita incògnita com respondrà el Natació Sabadell, no? Nou entrenador, nou cos tècnic, nous jugadors, una plantilla renovada. Per tant, per vosaltres, tu que coneixes molt bé el Natació Sabadell, però que ha canviat tant en els últims mesos, tu què esperes del club?
Yo creo que cuando antes de venir a Ibiza yo tuve una conversación con Adri y la verdad que me parece un entrenador bastante bueno, o sea, a mí me sorprendió y yo creo que habrá hecho una plantilla, seguro que le gustaría tener alguna pieza más, pero yo creo que ha hecho una plantilla adaptada para él y yo creo que van a correr los 40 minutos y vamos a sufrir seguro y será un partido súper disputado.
Abans que parlàvem d'objectius de la temporada de l'Escola Pia i del Natació Sabadell, el vostre és evident que és el d'ascendir, com comentaves abans, amb el perfil de fitxatges que heu fet, que heu anat cap a Eivissa. On veus el Natació Sabadell aquesta temporada? Quins creus que poden ser els seus objectius?
Yo creo que va a ser un equipo que va a estar luchando todos los partidos. O sea, yo creo que va a estar mucho mejor que la temporada pasada, porque la temporada pasada fue un poco desastre. Pero yo creo que tienen buenos jugadores y buen míster para estar ahí. lluchando.
I la última, aquí veus com arriba el directe. O sigui, deia, per exemple, Pedro Donoso que potser la Pia no està dins de la llista de teòrics favorits, però que ells volen lluitar per estar dalt. Parlaves també de l'equip que ha fet el Natació Sabadell, a part dels dos sabadellencs, o incloent-los, tu mateix, com vulguis. Aquí veus com a principal candidat a lluitar per l'ascens, igual que vosaltres.
Bueno, yo creo que como cada año, yo creo que Mataró siempre tiene una plantilla muy buena, que compite los 40 minutos y muy muy nivelada. O sea, casi todos los jugadores son muy parecidos y juegan a lo mismo. Entonces yo creo que es el equipo que también va a estar ahí arriba para luchar y subir.
Doncs dissabte a les 4, aquest partit, aquest Natació Sabadell, UD Eivissa, Gas i Fred, amb el retorn de Cristian i també d'Àlex Llamas, aquí a la que va ser casa seva, per enfrontar-se a l'equip nedador. Per cert, veniu el mateix dissabte, suposo, no?
Sí, venemos el sábado, salimos a la suple.
I torneu després del partit? Torneu després del partit o feu nit?
No, yo, bueno, nosotros nos solemos quedar, entonces como no entramos hasta el lunes por la tarde, nos dan...
Aprofites. Doncs aprofites uns dies aquí a casa. Jugador sabadellenc de l'Eivissa i ex del Natació Sabadell, Àlex Llamas, m'entendràs quan et digui això. Sort, tota la temporada, però el dissabte no. Que sigui dissabte a partir de les 6 de la tarda. Una abraçada, cuida't molt.
Vale, moltes gràcies, igualment.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
Demà farem tota la prèvia del Sabadell al Collano amb la roda de premsa en directe de Gabri Garcia, amb la trucada en directe també a Vicente Parras, el seu homòleg a la banqueta de l'Alcoyano, totes les estadístiques i, com dèiem abans, aquesta conversa que hem mantingut amb els entrenadors de l'Obert Gràcia, amb Cesc Borrell i Carol Carmona, a les portes d'una nova temporada al carrer Boccaccio, que arrenca demà passat, dissabte. Per cert, tindrem aquest dissabte també a la sabadellenca Marta Romance disputant l'Europa peu de duatló a Vizcaya en categoria sub-23 i amb màximes expectatives després d'haver estat sisena a la categoria elite del Campionat d'Espanya disputat a Banyoles i també fa 15 dies va estar a Portugal a la Copa d'Europa a Alandra. Allà va ser 47ena de categoria elite. Recordem, ella encara és sub-23.
Hotel Suís.
El Toni González a les vies de so ha fet que això sonés com ha sonat. Demà a la una més Hotel Suís. Ara ens posem al dia amb els companys informatius, amb la Núria Garcia i el Notícies Migdia. Més teca, ja ho sabeu, a radiosabadell.fm o a les nostres xarxes socials. Que vagi bé, bon dijous, adeu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.